Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
És un cotxe sense volant. Semblava una tragicomèdia.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Espanyol 2, Barça 2 al derbi. El Barça l'ha empatat a l'últim instant del partit gràcies a un gol de cap de Luc de Jong. El 2-2 ha arribat al minut 95. S'havia avançat el Barça al primer minut amb un gol de Pedri. L'Espanyol ha empatat amb un gol de Darder a la primera meitat. A la segona, Raúl de Tomàs ha fet el 2-1. I el descompte han marxat expulsats Piqué i Melamed, que han tingut una pica baralla. I pràcticament en l'última jugada del partit, el Barça ha empatat a 2 amb el gol de Luc de Jong. Ricard, què t'ha agradat?
El desequilibri i la continuïtat de Dama. Ha fet un segon partit al nivell del primer fins al punt de convertir-se en l'argument ofensiu més sòlid del Barça. És l'accelerador, és el jugador que dona més profunditat. És veritat que els minuts finals de Dembélé ha fet que el Barça pogués també atacar per la banda esquerra, però ell genera amplitud perquè Pedri pugui rebre molt entre línies, tot i que Pedri no ho ha acabat d'aprofitar amb l'última passada, i cada cop que encara... desborda, cada cop que encara desequilibra. El gol de Pedri, el primer gol, neix d'una jugada que ell inicia. El gol que anulen el VAR neix d'una acció que ell inicia. I el gol de Luc de Jong és una centrada de Dama. És que no sé si se li pot demanar més coses. Sí, que hagués acabat bé la que ha tingut a la primera part que li ha tret de Diego López. No és només desequilibri, també és bona lectura. Està en un moment de claredat mental. Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que no el veig mai passat de revolucions. O sigui, sempre tinc la sensació que se sent serè mentalment, que se sent en pau, que té aquest punt de saber què ha de fer en cada moment, que era probablement la seva assignatura pendent. I hem de veure quina continuïtat té, però el que va passar l'altre dia no va ser un accident, avui ho ha tornat a demostrar, i que el Barça ha fitxat un jugador que és desequilibri constant per un equip que ho necessita, perquè Ferran no viu el seu millor moment, perquè Pedri encara aquesta última passada no està acabant de connectar, perquè encara al Barça li falten coses per acabar les jugades. És un tresor, és un regal, és un jugador que al Barça li està donant molt en molt poc temps. I crec que avui és l'única cosa que pot dir al Barça, o una de les poques coses, també jo crec que ara en parlarem, alguna col·lectiva, li ha donat continuïtat després del partit de l'Atlètic de Madrid. Ja hem tornat a veure que no, allò no era un punt d'inflexió, sinó que era un brot verd que hem de veure que s'ha de madurar molt perquè tingui continuïtat, però Adama sí, Adama ha repetit el partit i ha estat determinant.
Sobre què tens dubtes?
Doncs si Luc de Jong ha de tenir més minuts amb els extrems del Barça. Clar, és que quan tu tens Adama, que et genera tant, t'arriba tant a la línia de fons, quantes centrades ha posat Adama a la segona part? Una que Aubameyang no ha pogut caçar, que jo crec que Luc de Jong la caça. Una a la primera part, o, perdó, a l'inici de la segona part, un parell que no han atacat De Jong i Gavi. A la primera part també, unes que no ha centrat, no ha estat precís, però quantes, potser 6 pilotes ha posat des de la línia de fons? Clar, tenir Luc de Jong, que saps que a dalt te les guanyarà, i no només te les guanyarà, sinó que te les marcarà, clar, ja entenc que no forma part de l'estructura de joc que Xavi demana, però potser no ha de ser una alternativa pels últims 5 minuts, potser ha de ser una alternativa per més temps, en segons quines situacions. Avui ha fet el 5è gol. La seva millora des d'aquell dia de Pamplona, que vaig dir que fins a desembre jo pensava que no havia de jugar més, ha estat increïble. Va començar a Mallorca el 2 de gener, però el 2022 de Luc de Jong és molt productiu. I clar, amb el joc exterior que té el Barça ara mateix, si té més minuts Dembélé, o fins i tot si els té Abde, o fins i tot si els té Gavi, que avui l'hem vist actuar molt bé en aquella posició d'extrema esquerra, guanyar línia de fons, centrar, és a dir, el Barça ha fet centrades molt perilloses avui. Clar, tenir Luc de Jong a la banqueta, doncs potser és un luxe. I crec que el Barça, Xavi, s'ho ha de replantejar. És veritat que la posició de nou encara no l'ha definit i que té nous de perfils molt diferents, però no ha de descartar gens, amb les condicions ofensives que té l'equip ara mateix, l'opció del neerlandès. Com a mínim, tinc algun dubte.
I què és el que no pots entendre?
Que el Barça no corregeixi les pèrdues de pilota. Jo crec que des que ha arribat Xavi és probablement el que més ens sorprèn d'un mig camp amb Busquets, De Jong, Nico, Gavi, Pedri, Un mig camp que gairebé no hauria de perdre pilotes. Un mig camp que és el mig camp de la selecció espanyola. Un mig camp que més té un entrenador que vol cuidar la sortida de la pilota. I no ha pogut governar els partits. És veritat que la intensitat de l'Espanyol és alta, però com la de l'Atlètic a Sant Mamés o com la de qualsevol equip de la Lliga de mitja taula o cap amunt. Vull dir, és que això s'ho trobarà. Si no és capaç amb 0-1, com se li ha posat al partit, de respirar més a la primera part, perquè és veritat que l'Espanyol no havia generat opcions de gol, però sí que havia tingut pilota i havia atacat. El Barça no s'ha de defensar tanta estona sense pilota. I tot neix perquè l'equip perdia pilotes en passades relativament fàcils. I aquesta és una millora que necessita el Barça urgent, perquè forma part del que vol transmetre al partit. I com més pilota tinguis, menys t'hauràs de defensar en un equip que veiem que continua sent molt vulnerable defensivament, com hem vist amb el segon gol, i com més pilota tinguis, més podràs jugar al teu ritme, cosa que a la segona part l'Espanyol ha aconseguit que el partit es jugués al ritme que li convenia a partir del 2-1. El Barça s'ha de reconciliar amb la pilota, i és una cosa que aquí sí que no veig gaire millora. Et diria que del dia de l'Atlètic de Madrid una estona, però que a la segona part vam tornar a tenir algunes dificultats abans de l'expulsió. No acaba de connectar amb ella.
Aquestes pèrdues constants de pilota, sobretot del mig del camp, i en el cas del Barça, aquest és un problema recurrent, no ve d'un partit. El paper de Luc de Jong, que avui ha tornat a ser decisiu, ha marcat el 2-2 de cap, després d'una centrada lateral de Dama, a l'últim instant. I el gran partit de Dama Traoré, el segon gran partit de Dama, en dos partits, fa uns dies contra l'Atlètic de Madrid i avui al camp de l'Espanyol. Són les conclusions del partit del Ricard Torquemada després d'aquest derbi que ha acabat empat a dos. Ara escoltarem els entrenadors, Vicente Moreno i Xavi Hernández, i també sentirem l'efecte Costa i l'efecte... Ajuda'm.
Ballar.
La TDT a Catalunya Ràdio.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Bé, doncs, a l'últim minut i amb cop de cap de Luc de Jong.
Sí, cabria de compartir absolutament amb tu la idea de Jong. No és que sigui un futbolista que m'entusiasmi, entenc que Xavi no li encaixi, però com que l'aposta a partir del 2-1 és pragmatisme extrem, dues puntes, vaja, desnaturalitzar completament l'equip, jo no he entès que no hagi entrat Luc de Jong abans com a Meyang, quan estaves en un escenari de pocs metres, de molta pilota lateral. Vaja, encara ha tingut la tranquil·litat d'esperit de treure'l al minut 88, però per mi és un dels diversos errors que ha comès Xavi, i que n'hi ha uns quants.
En veus més? Sí,
jo, per mi és incomprensible que Ferran Torres acabi el partit i que Gavi no l'acabi, llevat que Gavi tingués algun problema físic que jo no...
No, jo crec que Ferran, fixa't que des que ha tornat gairebé ho ha jugat tot. Ja, i si doncs... està en condicions físiques adequades, has jugat una pròrroga a Sant Mamés.
Però és que avui no n'ha tocat
ni una. Va acabar Vitoria, te'n recordes? Sí, que sí. Vam parlar molt d'aquell canvi, també d'Abde, i ha acabat avui.
Avui quan...
la primera... Faltaràs...
Li falta de tot, des del meu punt de vista, però avui la primera reforma és Aubameyang per De Jong, que és quan Gavi passa al mig del camp, Ferran Torres a l'esquerra. Val. No ho sé. Jo a Ferran Torres, sincerament...
Per matisar, Jordi, quan dius que li falta de tot, però li falta de tot perquè probablement li falta ritme de competició, no? O li falta de tot perquè no és jugador pel Barça?
No, jo això no ho dic, però...
No, però quan dius que li falta de tot, podia semblar que és que no té res.
Jo el que ja vaig dir, i de moment no m'ha demostrat que m'equivoqui, és que em sembla un gran jugador, però que el fitxes amb aureola i preu de crac.
Però ve de dos mesos sense jugar.
Sí, paciència. Jo només dic que a mi no em sembla que sigui un extrem que tingui un contra un, sinó que té desmarcada i cert gol, i no em sembla un nou natural. Llavors, em costa veure-li l'encaix. Si li veig com ha jugat els últims partits en posició de nou, eh? També t'ho dic, jo a la banda no l'entenc. però no comprenc que avui hagi acabat el partit, perquè és que per mi avui ha passat de puntetes pel partit i hi havia altres futbolistes, per exemple Gavi, que estava sent un dels millors de l'equip. Entenc que Xavi volia remenar el dibuix, però em sembla que no ha triat bé, com tampoc no ha triat bé en l'elecció del primer nou que ha fet saltar al camp. I en general, bé, és que et pot quedar el regust de, bé, jo estic bastant amb el que ha dit Pedri, sí, d'acord, hem salvat un punt perquè no en teníem cap al minut 90, però el Barça, si vol anar cap amunt, no pot donar per bons partit com el d'avui, vaja. Jo crec que és un partit...
Per què creus que l'equip no s'ha reconegut? Per què se li ha escapat la segona part?
Mira, a la primera, perquè jo crec que no l'ha interpretat bé, i a la segona... Vull ser generós i creure que li ha passat factura el gol anul·lat a Gavi i just a continuació l'error monstruós d'Eric García, que posa l'Espanyol per davant, just per mi, en el millor moment del Barça. És a dir, a l'únic moment en què m'ha agradat el Barça ha estat des de la sortida del descans fins al primer quart d'hora, que ara no tinc els minuts al cap, però diria que és bastant consecutiu el gol anul·lat a...
És veritat que ha estat un moment de partit clau. He recordat molt allò que va dir Rubi, que era entrenador de l'Espanyol, quan era entrenador de l'Espanyol, sobre l'efecte VAR, no?
Sí, senyor.
Psicològic. El Barça havia celebrat el segon gol, de cop i volta l'Espanyol, Diego López, recordo que està queixant-se i desesperat, i de cop i volta el Diego López aixeca la graderia. Allò ha estat com un gol de l'Espanyol, i
totalment,
en la jugada
totalment
posterior, gairebé seguit, ha vingut l'altre.
I a partir d'aquí no reacciones bé, i per mi hi ha precipitació des de tots els punts de vista, des del terreny de joc, però també des de la banqueta, que comences a remenar. Jo sincerament, això de cap, això de anem perdent, acumular dos davanters que no se sap ben bé què fa l'un i què fa l'altre, a mi em fa mala espina, i ho haig de dir com ho penso, i sé que s'enfadarà molta gent, però això li hauríem criticat a Koeman, i avui Xavi ha salvat el partit així, i a mi no m'agrada. Ha servit per salvar un punt al final? Sí, però per mi has llançat mitja hora on l'equip no sabia exactament on estava parat el terreny de joc, on l'equip ha estat precipitat. Vaja, no sé, a mi em queda bastant mal cos del partit d'avui, perquè és que em passa el que tu ara deies, que no aconsegueixo encadenar dos partits en què l'equip m'agradi.
Doncs això vol dir que l'equip encara està molt verd, no?
És una evidència. És una evidència.
Bé, el Jordi sempre amb les coses clares i sense filtres, que a mi m'agrada. Escolta'm, el millor?
Adama.
Gràcies.
Bona nit.
L'efecte Ballart.
Bona nit, Dani.
Bona nit.
El dia gairebé perfecte, excepte l'últim minut, eh?
Mare del Tano, mira que el teníem a tocar amb els dits, eh?
Sí, 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 perquè, clar, saps que he pensat amb el 2-1? He pensat en el partit de l'Atlètic de Madrid i en aquells afegits llargs d'un Espanyol que es buida físicament i que és normal que d'alguna manera hagi de pensar en sobreviure i que, clar, que no pots controlar totes les accions.
Mira, estava veient el partit amb la meva dona i em diu, quina mala sort, sempre passa igual. Dic, no, quan sempre passa igual no és mala sort. Vol dir quelcom més. I això ho hem d'anar a buscar amb l'efecte psicològic. I l'efecte psicològic és de que l'Espanyol a la segona part comença molt malament.
O sigui, sí.
Un Espanyol endollat a la primera part...
Sí. Sí, perdona, segueix. Que el primer quart d'hora de la segona part el Barça han estat els millors minuts del Barça fins al gol anul·lat a Gavi i el gol de Tomàs.
Exacte, llavors jo em pregunto, carai, estàs fent una primera part que estàs mirant cara a cara al Barça, acabes 1-1, on tu estàs absolutament endollat. Què passa amb aquell vestidor que l'equip comença la segona part i perd aquella força? O sigui, no pots deixar que el Barça et domini de la manera que t'ha dominat. I és cert que després, amb el gol anul·lat, sembla que allò revifi una miqueta o que sigui com una bufetada a la cara perquè puguem despertar. Però no, és que no podem anar així. És que portem tota la temporada amb aquest punt de poca fortalesa psicològica. O sigui, jo tinc la sensació que aquest Espanyol està malalt i està malalt amb aquest aspecte. O sigui, és com si els fantasmes de la temporada que vam baixar a segona, de quan en quan ens venen i ens abracen. I per passar aquesta factura, aquesta ferida que tenim, l'Espanyol necessita quelcom més. I aquest quelcom més és victòries, ja no tant com amb els equips grans, sinó sobretot amb els equips petits.
Clar, perquè avui és un dia que el barcelonisme, diríem, no acaba content d'empatar perquè amb un punt no en fa prou, encara que hagi marcat a l'últim minut, però jo crec que en clau blanc i blava pesen més coses positives, no? Encara que hi hagi arribat aquest punt de gerro d'aigua freda al final.
Mira, jo és que ja saps que estic sent bastant crític durant tota la temporada i jo tinc la sensació de que aquest Espanyol no s'acaba trobant i juga molt bé amb els equips grans, però juga molt bé amb els equips grans perquè crec que l'Espanyol confirma en aquests partits de que té molt bon equip, o sigui, té jugadors de molta qualitat, però quan un equip s'endolla contra els partits interessants, importants, però es desendolla amb els altres partits que creuen els jugadors que ja no són tan importants, com a mínim ho dic a nivell d'intensitat, Jo no dic que, evidentment decideixin de dir, mira, aquest no m'interessa, doncs si perdem amb més o no, però la intensitat és diferent, i aquestes intensitats per mi marquen el que és l'esperit de l'equip, i l'esperit, l'ànima que jo li veig a aquest Espanyol...
Perdona, Dani, que surt Xavi Hernández. Gràcies.
Adéu.
Bona nit, Xavi. Bona nit, Dani. Perdona, Xavi. El Barça ha hagut moments que ha pressionat bé, que ha atacat bé, però ha tornat a rebre dos gols, com el dia de l'Atlètic, com els tres de Sant Mamés. Per què passa tot això?
Bé, bona nit. Al final concedim massa, sí. I els rivals també són efectius quan arriben. El primer gol és de sortida de pilota, que no necessitem arriscar. I el segon ens guanya en l'esquena doncs, quan està treballada la línia defensiva. Però bé, són errors. El futbol és un joc d'errors i els hem d'anar minimitzant. Està clar, no? I és un canvi de model de joc, de sistema. A l'equip defenia de manera diferent. Ara ho hem d'anar treballant mica en mica. Bé, sí, són errors nostres. Hem de ser autocrítics. I sobretot em quedaria de que no hem sigut efectius en els moments de que més dominàvem. Sobretot han arribat els gols de l'Espanyol quan millor estàvem en el joc, per fer el 0-2 i canviar el partit, i per fer l'1-2 i arriba el 2-1 d'ells. Bé, llavors són errors nostres que hem d'anar treballant, hem d'anar ajustant, hem d'anar minimitzant errors per no perdre més punts. Al final és un partit que fins i tot jo crec que s'ha de guanyar, però fins i tot es pot perdre, i llavors es salva un punt al final, que és insuficient, evidentment, però bé, ens dona per seguir a la lluita de la Champions, seguim a posicions Champions, però bé, jo crec que en línies generals hi ha molts moments que estem molt bé, que juguem i que hem de ser molt efectius, més efectius que com som, però bé, hem de seguir treballant, hem de seguir la lluita.
Marta, allà dalt.
Hola, Xavi, aquí a dalt de tot, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Deies que el triomf contra l'Atlético no havia de ser una flor d'estiu, que volies consolidar sensacions. En aquesta recerca que no s'acaba mai del punt d'inflexió d'aquesta dinàmica de resultats que han d'arribar, fins a quin punt trastoca els plans aquest empat, sobretot a nivell també mental, més enllà del futbolístic?
No, jo crec que podia haver sigut un pas enrere en la derrota. No ho és tant en un punt, evidentment, és un camp difícil, aquí va perdre el líder, i és un camp complicat, no? No és fàcil guanyar el camp de l'Espanyol. Ja vaig dir ahir que és un bon Espanyol, que saben el que fan, que té un gran entrenador i que ens ha complicat en molts moments. També nosaltres hem jugat en moltes fases molt bé, i és quan hem d'aprofitar aquests minuts, aquests moments. No hem sigut tan efectius com el dia de l'Atlètic de Madrid, i això ens ha complicat, i els errors que hem comès ells els han aprofitat. Llavors diria que aquest és el resum del partit, però en línies generals jo crec que hem estat en moltes fases del partit molt bé i que es podia haver guanyat perfectament i que fins i tot es podia haver perdut al final, que crec que hagués sigut molt injust, molt.
Hola, Xavi, aquí. Bona nit, Adrià Alvets, en directo para el carrusel deportivo de la serie Moguts de Ser Catalunya. Cuando ha entrado Nico al terreno de juego, hemos visto que le daba un papel a Busquets y a Piqué. No sé si nos puedes explicar un poco por qué has optado por este sistema de entregarle un papel a los jugadores y si crees que ha funcionado y que han entendido lo que tú querías.
Sí, bueno, porque al final hemos cambiado el sistema y con el ruido del público no se escucha, no llego a hablar con el extremo de banda contraria, con el lateral, incluso con Busi muchas veces no me escuchan, ¿no? Y he optado para hacer un papelito para el cambio de sistema. Hemos hecho un 3-4-3 al final, hemos arriesgado mucho, porque al final en una contra te pueden pillar, pero bueno, mira, al final hemos sacado un punto, nos ha venido bien la entrada también de Usman, de Luke, de Nico, gente de refresco que ha ayudado mucho al equipo, ¿no? Seguimos teniendo fe, seguimos queriendo, hemos estado intensos en muchas fases. No ha sido como el día del Atlético de Madrid, no hemos jugado de manera notable, excelente, pero bueno, yo creo que hemos hecho un partido suficiente para ganarlo, ¿no? Y no ha sido así.
Hola, Xavi. Aquí Elena Condis de la cadena COPE. La mala noticia es que pierdes a dos centrales, ¿no? A Piqué por la expulsión en Mestalla y Araujo lesionado. Vamos a ver si llega contra el Nápoles.
Vamos a ver, de momento parece que son molestias. Bueno, ya tuvo molestias durante la semana, ha hecho un esfuerzo por jugar y al final se iba resintiendo y hemos optado por cambiarle en el descanso. Vamos a ver. Sí, lo de Gerard es una baja muy importante porque nos está dando mucho, está tirando de carácter, de liderazgo y es una baja sensible, sí, la verdad. Pero bueno, vamos a competir con el Nápoles, con el Valencia y con lo que venga y con lo que tengamos.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche. Has hablado de autocrítica y de errores, que el fútbol es un deporte de errores, pero vosotros cometéis errores muy graves y que os penalizan demasiado, ¿no? Fíjate las cifras de goles encajados este año, ¿no? No es normal en un equipo de altísimo nivel como el Barcelona.
Sí, ahora estamos consiguiendo marcar. Antes quizá nos costaba más, ¿no? Ser más ser más goleadores, ¿no? Había el debate de si nos faltaba gol. Bueno, ahora ya tenemos gol, marcamos goles, muchos goles, pero sí, es verdad que concedemos y tenemos que ajustarlo y minimizar estos errores que decía, ¿no? Que nos están, bueno, quitando puntos. Al final, hoy de dejar la portería a cero, pues estaríamos hablando de haber ganado el partido. Una pena, porque yo creo que por sensaciones, desde mi posición, hemos hecho méritos para ganarlo, ¿no? Pero no hemos sido tan efectivos como en otras ocasiones.
Hola, mister. Aquí arriba, donde antes, Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Hoy ha vuelto a jugar Ousmane Dembélé, después de todo lo que ha pasado. ¿Qué te ha parecido los minutos que ha tenido el futbolista francés y sobre todo cómo está trabajando durante estas semanas? Gracias.
Bien, bien, bien. Ya dije ayer que es uno más y que nos puede ayudar. Ya lo he dicho muchas veces y hoy nos ha ayudado. Yo creo que ha entrado bien, rápido, vertical, uno contra uno, es lo que le pedimos, ¿no? Bien, ha hecho muy buenos minutos, así que es uno más para la causa y para los objetivos de la temporada.
Hola, Xavi. Josep Capel para Radio Nacional aquí. No sé si te da la sensación que, sobre todo y especialmente desde el segundo gol del Español, tu equipo, tus jugadores no han sabido hacer una lectura correcta del partido. Si han entrado en cosas que no debían, es decir, si han leído mal el tramo final de partido y lo ha leído mejor el Español. No sé si te da a ti la sensación. Gracias.
No, yo creo que hemos intentado, bueno, hemos cambiado el sistema, hemos jugado con dos extremos puros, incluso al final con dos delanteros ya arriesgando al máximo y nos ha salido bien, porque un partido de poder perderlo a empatarlo pues es totalmente diferente, ¿no? Seguimos estando en zona Champions, así que hay que ser autocríticos y mejorar y seguir trabajando con mucha mucha humildad. Pero bueno, es un campo difícil donde se podía haber perdido al final, que repito, yo creo que hubiera sido muy injusto porque hemos tenido fases muy muy buenas, muy buenas.
Hola, Xavi. Buenas noches. David Ibáñez de Mediaset. En los derbis hay mucha tensión y hoy ha habido un momento, hay unas imágenes que se ve a Araujo como indicándole al banquillo del Español y también a la afición con el 2 como a segunda. Yo no sé si esas acciones así le dirías al jugador que mejor evitarla, no repetir, por no encender más el derbi. No sé si lo has visto, si vas a hablar con él cuando lo veas o qué le vas a decir.
No lo he visto, pero a ver, nosotros tenemos que respetar siempre, al contrario, al árbitro, a la afición contraria en este caso. Bueno, intentamos siempre ser respetuosos, pero la tensión y los nervios te pueden te pueden a veces condicionar o errar, ¿no? Pero bueno, si ha sucedido algo, pues pedimos perdón, pero no sé, no lo he visto, sinceramente. Intentamos siempre, y les he dicho a los jugadores del primer día, que hay que respetar primero al escudo del Barça, a nuestra afición, dejarlo todo en el campo, y evidentemente al árbitro, al contrario, y si ha pasado eso, no debe pasar.
Última pregunta, Jordi.
Hola, buenas noches. Jordi Blanco, de ESPN. ¿Tiene la sensación que el partido se había puesto tan de cara al solo comenzar que hasta que el Español empató, el Barça jugó, dominó, jugó mucho mejor, como usted dice, pero le faltó machacar el partido? Dice que tuvieron poco acierto ante portería, pero quizás se remató demasiado poco. ¿No se buscó con insistencia ese 0-2 que quizá hubiera podido matar el partido?
Sí, yo creo que lo hemos buscado y lo hemos tenido. Con Ferran hemos hecho, creo, dos remates, de Adama uno muy claro, creo que era Bocajarro, pues bueno, ha estado muy bien Diego López. No sé, otra de internadas de Gavi, que hemos llegado a banda y no elegimos bien. La toma de decisión al final del último pase no acaba de ser bueno. En fin, de conseguir el 0-2 hubiera cambiado el partido, ¿no? Y es la sensación que me queda en la cabeza. Y luego con el 1-1 hemos empezado muy bien la segunda parte y ha sido una pena, ¿no? Bueno, el gol anulado, hemos generado ocasiones para marcar el 1-2 y que hubiera otra vez cambiado el partido, pero al final han sido más efectivos ellos. Esta es la, creo que ha sido la diferencia.
Molt bé, molt bona nit.
Gràcies. Doncs Xavi, que defensa el resultat i l'actuació del Barça. Tot avui amb poca clau tàctica, més parlant de moments de partit, moments psicològics i sobretot per les concessions defensives.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Avui el Barça ha empatat a l'últim minut en aquest derbi espanyol 2-2 amb els resultats d'aquesta jornada 24. Així queda la classificació.
El Madrid es lidera amb 54 punts, 4 més que el Sevilla i 11 més que el Betis.
El Barça es manté en la quarta posició amb 39 punts. Són els mateixos que l'Atlètic de Madrid, que es queda cinquè.
La Reial Societat queda sisena amb 38 punts.
L'Espanyol, per la seva banda, es queda en la 13a posició amb 28 punts, 8 punts per sobre de les posicions de descens.
I a la vez, Cádiz i Llevant tanquen la classificació i baixarien a segona divisió.
També tanquem ara resultats internacionals.
A França amb el Metz 1, Marsella 2 i a Itàlia amb l'Atalanta 1, Juventus.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Com faries entrar 140 metges d'urgències a domicili en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit, Ricard.
Bona nit, Super Bowl Garriga, que t'he vist que de cop i volta t'ha agafat una febre amb això del futbol americà.
No, me l'han fet agafar, però vaja.
No, què vol dir me l'han fet agafar? Si ho has defensat molt bé, això.
Fan encàrrecs i els compleixo.
Mira, ara farem la prèvia. Acabem el tercer temps i tots pendents del Tots al Blis, el canal de Twitch de Catalunya Ràdio, per seguir la Super Bowl, que comença a 1:15, Garri?
Sí.
Molt bé, però començarà el partit o comencen protocols i coses, que jo em perdo
una mica? No, els protocols i coses comencen a les 12, a les 6 de la tarda, i a 12:15, a les 12:15, el partit.
El que passa és que no seran puntuals a la Super Bowl, mai ho són.
L'esport americà mai no ho és.
No, perquè és un entertainment. Borda, què t'ha semblat? Luke de Jong,
Luke de Jong, imagina't. No, mira, venia molt calent.
Sí, venies calent, fins al 2-2?
No, i després del 2-2 també. I m'ha agradat la reflexió de Pedri. És a dir, comparteixo la decepció que ha expressat Pedri. Perquè vam sortir tots molt satisfets del partit contra l'Atlético de Madrid i vam voler veure, tot i que vam posar totes les reserves, recordo aquell tercer temps, un punt d'inflexió cap amunt.
Sí, crec que deixem de buscar-los, no, els punts d'inflexió?
No, jo crec que la inflexió ja tard o d'hora la farem.
Tan fluix us ha semblat el partit del Barça?
Tant què, perdona?
Tant decebedor?
No, per mi és un partit que no saps ni ben bé per què se t'escapa,
però és un partit igualat, no ets millor que l'Espanyol.
En moltes fases el Barça per mi si és superior, l'Espanyol et colpeja.
Acabes comences un partit al minut 2, marques un gol i l'Espanyol es remunta i acabes fent un gol amb Luc de Jong al minut 92, o 93, 94, no sé quan. No, vaja.
O sigui, quan dic que no ha estat millor, que tens raó que siguen fases, jo dic en general de dir, ostres, tens el partit controlat, fas el que tu vols, el partit es juga el que tu vols. I he tingut la sensació que el partit s'ha jugat el que volia el Barça pocs minuts. I,
primer quart d'hora de la segona part.
I com diu el Borda, el Barça s'ha avançat al marcador, és que el Barça ha salvat un punt, però és que, com dius, Xavi, se te'n podia haver escapat tres.
Home, clar.
I sense saber ben bé per què.
Perquè l'Espanyol t'ha colpejat, ha estat superefectiu, i tu no has estat tan efectiu com la setmana passada, perquè si Adama fa el 0-2, el partit canvia. Si no anul·len el gol, que és una de les jugades, però ho heu comentat amb el Costa...
Tots aquests condicionals passen en tots els partits.
Clar.
No?
Sí, és que els condicionen, sí, però si la setmana passada existeixen. No ets tan efectiu... No sortim...
Home, clar, sí, va, si Koeman no hagués fet el gol de Wembley no haguessis guanyat una Copa d'Europa, però és que el sí aquest... O sigui, jo el que prefereixo és que el futbol, el Barça ha de pretendre, i després de marcar un gol al camp de l'Espanyol, de dominar, o sigui, governar el partit, que es jugui... Que et pot passar que aleshores l'Espanyol en tingui una i te la faci, doncs pot passar...
Que és el que ha passat a la primera part, no?
Bé, però l'Espanyol a la primera part ha tingut fases de pilota, que m'ha estat defensant.
Jugats,
vull dir, que hi ha hagut un xut a Javi Puado just abans del de Darder. Vull dir, que hi ha hagut una opció de Tomàs molt poc després del primer gol. Vull dir, que el Barça ha hagut de defensar-se l'àrea sovint.
Molt d'esplena. Moreno. Sí, sí.
Doncs escoltem un moment Moreno.
Ara s'asseu i començarem de seguida la roda de premsa.
Bona nit. Comencem la roda de premsa del nostre entrenador, Vicente Moreno. Sergi, sisplau, com vulguis.
Què tal, Vicente? Bona nit.
Sergi
Andreu, en directe per la TDT de Catalunya Ràdio. Com us queda el cos, encara que sigui el Barça i pel partit que ha fet l'Espanyol? No sé si són dos punts perduts més que un de guanyat.
Home, jo crec que està clar, estem fastidiats. Estem fastidiats perquè crec que han fet moltes coses per a mereixer pues el guanyar els 3 plus 8. A més, si ho teníem ja a tocar, si a més li sumes que en el partit de la primera volta també ho mereixerem, pues home, te fastidia. Però bueno, anem a quedar-se en la imatge, en l'estadi, en els aficionats, en la comunió que ha hagut entre l'equip i l'afició. I bueno, una pena perquè ja ho teníem a tocar, si el descompte haurà sigut una mica més curt.
Míster, bona nit. Precisament li volia preguntar per aquest tema, perquè ho havíem comentat a la prèvia, les diferències de criteri, el club també es va queixar públicament. Un altre cop, aquest estadi, sembla que els partits són interminables davant, quan juguem sobretot contra un gran... amb el qual doncs, li interessa que s'allarguin fins a trobar l'empat.
Bueno, a veure, tindria que veure exactament, però això és fàcil veure. L'altre dia, per exemple, en Bilbao van ser sols 4 minuts, també vaig tindre la sensació de perdre igual o prou més que avui. Bueno, s'està donant així i és una pena, no? Perquè ja se'ns ha escapat en més d'una ocasió la possibilitat de sumar de 3 o sumar un punt per rebre pues, niixe descompte, ja dic que és una pena.
Al marge del que és estrictament la tasca arbitral, avui el partit, sobretot en defensa, l'Espanyol ha aconseguit bastant, no? Fins i tot un gol anul·lat, però que també venia precedit d'una errada defensiva.
Sí, anem a veure. És difícil fer un partit contra el Barça, rebre un gol en la primera jugada de partit i rebre uno en l'última jugada del partit. Sembla un poc el món al revés, no? Jo crec que en el que és en xoc no s'han generat en excés, s'han tapat bé tot el que pues, són les seues virtuts, que tenen moltes, i han encontrat els dos gols en dos centres, i una qüestió de... Pues bueno, evidentment situacions que són millorables i que tenim que millorar. Venim dient-ho, no? Que tot el que siga rebre un gol te dificulta, rebre dos te dificulta moltíssim el poder guanyar un partit. Ja dic, un partit que teníem guanyat, que ho tocàvem, que a més sabem lo feliç que haverà sigut l'afició en ixa victòria, i encara ens dona pues, molta més ràbia, no? el fet de no haver guanyat el partit. Però n'hi ha que quedar-se també, no? En l'esforç que han fet els xavals, que s'ho han deixat tot, han volgut guanyar més que ells, han ficat més cor que ells, han ficat també futbol, i jo sobretot he disfrutat molt de veure la comunió, veure l'estadi, no? I la gent com estava en l'equip. Necessitem a la nostra gent. Si anem de la mà, crec que som un equip, especialment a casa, molt difícil per a qualsevol equip. I n'hi ha moments en tots els partits de dificultat que, evidentment, si es prenen com avui, pues tot és molt més fàcil.
Hola, míster, aquí dalt, Joan Camí de
RAC1.
L'Espanyol venia d'una mala dinàmica de resultats, ha competit durant moltes fases del partit, ha estat a prop dels punts, però ha tornat a fallar en les centrades laterals. Per què creus que passa això? Gràcies.
Home, el primer és una acció on se pot millorar en la basculació, en l'hora de fixar. El segon, evidentment, també, però bueno, també hi ha que comptar que el que ha rematat pues, medeix 2 metres i pràcticament, i segurament és la seva major virtut. Bueno, n'hi ha que intentar també, per a que no es queixi remat, evitar el centre. Jo crec que, a més, s'havien posat ahir ja en l'eixa part final, quan ha entrat ese jugador per part d'ells, precisament evitar això i intentar evitar els centres. Però bueno, jo crec que també el tema de l'expulsió crec que ens ha fastidiat més a nosaltres que a ells, no? Perquè crec que el partit, en el dibuix que havien posat ells en la variant i nosaltres com ho havíem recomposat, jo crec que no anava a passar ja molta cosa, no? d'ahir al final.
Quique.
Hola, aquí arriba Vicente. Tal. Buenas noches. Tiempo de juego, Quique Iglesias. Le pregunto en castellano, porque aquí dice el compañero que los partidos son interminables. Sí que le parece que quizá los 6 minutos de añadido son un poco excesivos, ¿verdad?
Bueno, pues, no sé, si lo comparo con el de la semana pasada, por ejemplo, fueron 4 en Bilbao, ¿no? Yo tuve la sensación de que se perdió seguramente más tiempo que hoy, porque entre otras cosas nosotros es que no sabemos.
Bé, com que comencem a repetir preguntes per temes d'idioma, el deixem al Sergi controlant el Vicente Moreno per si hi ha alguna altra declaració nova que ens la pugui refrescar. El tema del temps afegit, Marc, tu n'has dit 4. No sé com ho resol després, perquè jo he desaparegut un moment perquè he baixat a la zona de premsa. A mi m'ha semblat que 6 minuts no ha estat una animalada.
No, animalada no era. Però de VAR només se n'havia aturat 1 minut, és a dir, exactament eren 48 segons.
Sí.
Després sí que s'han allargat amb la jugada de les targetes, també s'ha afegit minuts allà, però...
La lesió de Fran Mérida.
Exacte, totes aquestes aturades, aquestes no comptabilitzen com a aturada del VAR, però sí com a temps perdut.
Clar, és que quants canvis s'han fet a la segona part?
Excepte el d'Eric García per Araujo.
Bé, quantes aturades? No sé si han estat 3 aturades per canvis o... Perquè s'han aprofitat bastant, eh? Les han fet Barça i Espanyol alhora. Potser són 3 o 4 aturades, no? Més 5 un minut de VAR. Més,
sí.
Més la jugada de les expulsions. Més algunes lesions de jugadors de l'Espanyol quan estaven 2-1. Vaja, jo m'imaginava... Potser, però, quan has dit 4, a mi m'ha quedat curt. Potser no eren 6, potser eren 5, si vols, però... Però jo no crec que...
Penseu que això del temps perdut és a criteri de l'àrbitre. És a dir, quan ha afegit 6, se n'havien perdut 21 amb escaig.
Sí, ja.
A la primera part n'ha afegit 1 i se n'havien perdut 20 amb 55. És a dir, que és una mica... Si l'àrbitre té la sensació de que s'ha perdut temps.
Ja, però també perquè els paràmetres que els hi donen per anar acumulant són els canvis, per exemple, que encara que tu perdis el mateix temps, com dius, i està molt ben vista la reflexió d'acció en els mateixos minuts a la primera i la segona part... A la primera part no tens, diríem, arguments a la llista per poder anar completant el temps afegit. Què us ha semblat? Garri, tu que no t'he sentit.
El que m'ha semblat el que estem comentant bé, del temps afegit,
sí,
en general.
Si et sembla bé, comencem per aquí.
A mi em sembla normal, o sigui, 6 minuts em sembla el més normal. És a dir, els últims anys 6 minuts no és una barbaritat, com potser fa 5 o 6 anys, i per tant em sembla bastant sorprenent que es vulgui posar el focus en el temps
afegit. Bé, perquè ja els hi va passar contra l'Atlètic de Madrid, no? Ja, i és una cosa, és una reincidència, sí. Ells tornen a empatar l'últim minut. Vull dir que jo entenc que l'Espanyol faci aquesta reflexió, però vaja, a mi no m'ha semblat fora de context. Algú li ha semblat que era massa?
No, per
si el Mar no arriba a dir 4,
han sigut 7, al final. Bé, sí, no, però, no, arribat a 7.
Sí, però... Sí,
perquè hi ha hagut l'afegit.
Jo ho va fer valeïdo. Sí, sí. Ho he volgut recordar-ho perquè el Barça ho va patir, això.
I el gol de Luc de Jong arriba entre el 5 i el 6, no més enllà del 6.
Per cert, que és un gol de rècord, de Mr. Chip. Abans hem parlat del gol matiner. El gol de Luc de Jong és el gol que arriba més tard i que salve una derrota pel Barça en tota la història de la Lliga. Per tant, també un altre gol de rècord al minut 95 amb 41 segons.
Doncs ha començat, ha marcat molt aviat i molt tard. Garri, i del que discutíem sobre l'actuació del Barça, el rendiment, és que és un derbi que no ha deixat content ningú. O sigui, el Barça està tocat, l'Espanyol està tocat.
A mi em sembla decebedor perquè després de resistir-me molt a agafar algun punt d'il·lusió aquesta temporada, em vaig deixar emportar una miqueta per les sensacions de l'últim dia, perquè era un dia gran, perquè el Barça a mi em va generar coses bones, vaja, a mi, a tothom, no? I vaig voler dir, vinga, va, esperem-ne alguna cosa més, el Madrid fa el tonto, no parlo de la Lliga, però com a mínim de donar una mica d'emoció a la temporada. I avui jo tinc la sensació que sí, que el Barça pot ser millor que l'Espanyol o que pot tenir minuts on estigui per sobre, però aquella efervescència o aquella espurna que la setmana passada sí que li van veure, avui jo no l'hi he vist pràcticament en cap moment. I a mi això em decep, perquè vol dir que, no sé qui ho deia abans, va ser doncs allò una flor dins d'un jardí que no està...
Bé, perquè volem... Però és que necessitem 90 minuts que ens canviïn la vida, i ens està demostrant el futbol que no hi haurà 90 minuts que ens canviïn la vida, sinó que hi haurà granet de sorra.
Sí, jo és que és precisament això el que em sap greu, no haver aprofitat l'onada de la comunió i de la sensació que vam sortir tots del Camp Nou aquell dia. I a més, hi ha una altra cosa que jo hi confiava molt aquesta setmana, que és la setmana neta. Vull dir, al final dèiem, bueno, quan hi hagi setmanes netes, ja, tots els entrenaments, tota la feina sortirà. I avui hi ha hagut moments que m'he situat a la setmana anterior a l'Atlético de Madrid.
Sí, sí. Mira, hi ha un entrenador que quan el Madrid queia a la Copa de manera repetitiva, deia que al Madrid això no li convenia, que aquests equips grans necessiten més competició. El que passa és que el Barça està en un context tan concret, com dius tu, i estic d'acord, que, home, s'hauria d'aprofitar perquè és un context de reconstrucció. Ha dit a Xavi, hem canviat el model, hem canviat el sistema. Doncs clar, justament necessitem sessions, necessitem dies per construir això. I avui ens hem quedat a mig camí. Jo quan parlava abans, Xavi, del que... Ara li obro el Bernat, però quan parlàvem això, jo no crec que el Barça hagi estat inferior a l'Espanyol, però fixa't que Vicente Moreno i Xavi pensen que podien haver guanyat el partit. Jo crec que ha estat un partit molt igualat.
Un partit equilibrat, però el Barça ha fet coses bé,
Sí, però jo tinc la sensació que el Barça, marcant el primer minut, hauria d'intentar que el partit no fos tan igualat. Això és el que vull dir. Que tenies una possibilitat. És que si no, calça't, que vas a València. Vull dir, és que clar, o en un moment fas un canvi de ritme, o passarà el que no vull explicar i que temo. Vull dir que és que en algun moment haurà, perquè és que el calendari, tal com està el Barça, i com dius, posant-hi la comprensió que hi poses, Xavi, que jo crec que té sentit, acabarem comprenent que potser ens quedem fora. O sigui, podem acabar comprenent, perquè no serà un desastre cada dia.
La idea que intento transmetre és que el partit d'avui a mi no em sembla que estigui tan lluny del partit contra l'Atlètic de Madrid. De debò. Em sembla que és un partit ben plantejat, força ben jugat. Després, amb el 2-1 l'equip queda tocat i potser són coses a revisar, però la eficàcia que va estar el diumenge passat no és sempre habitual.
Però és que compraria això si no hagués hagut el diumenge passat, perquè el diumenge passat ens flipem tots i dic, vale, ja està, a partir d'aquí. I avui et tornes a les sensacions d'abans de l'Atlètic de Madrid. D'acord, si vols, valora coses puntuals i dius que hi ha hagut moments de bon futbol. Però el Barça avui havia de sortir a pels 3 punts amb l'Espanyol i a més havent marcat el minut 2.
Bernat.
Jo estic en un punt intermig, però la balança tendiria més cap al Campos. Jo crec que avui el Barça no ha fet un desastre de partit, i el que va passar diumenge passat amb l'Atleti de Madrid crec que va tenir bastant a veure amb el rival. I quan el rival que té el Barça davant és clarament inferior, com ho va ser l'Atlètic de Madrid, perquè va fer un partit molt dolent, l'Atlètic de Madrid, va
jugar vulnerable, l'Atlètic.
Molt vulnerable. Aleshores, el Barça, amb encert i amb alguna cosa ben feta, ho camufla una mica. I aleshores sembla que, ostres, que estiguem molt bé. I no, la realitat que ens demostra el dia a dia és que costa tot molt. Costa molt. I vens al camp de l'Espanyol i estàs a punt de perdre. I vas al camp de l'Alavés i guanyes pels pèls. I vas al camp del Mallorca i guanyes pels pèls. I vas al camp del Granada i t'empaten. Estem parlant d'aquest nivell de realitat. Aleshores, ara mateix la realitat ens diu que el que va passar el diumenge amb l'Atlètic de Madrid o el que van passar en aquells minuts de la Supercopa amb el Madrid són miratges. No és la continuïtat.
Abans no els teníem, eh? També és veritat que...
Sí, està bé, està bé tenir...
Hem tingut dos miratges.
Està bé tenir... No, està bé tenir moments. I, tot i així, jo estic d'acord amb el Xavi, que avui hi ha hagut moments... no m'ha desagradat el Barça.
El primer quart de la segona meitat, si no hi ha algú anul·lat, que té un efecte psicològic
important. Però, Xavi, Bernat, el primer quart de la segona part, jo crec que el Barça està molt bé, però no xuta porteria. O sigui, que ja estàs atacant el tocat de la frontal i tens l'equip rival al darrere i has de clavar la queixalada. O sigui, en un quart d'hora ja entenc que no facis tres gols, però xuta una vegada porteria.
El que passa que potser s'hauria de començar també a... És a dir, com que amb l'Atlètic de Madrid va bé, repetim tot. Bé, no ho sé. Vols dir que Ferran Torres potser no l'has d'un dia canviar? Posar en una altra posició? No ho sé.
Ja ho ha dit el Costa.
No ho sé, jo estic veient...
Però jo tinc la sensació que tot això, Bernat, correspon a un projecte encara tendre i que volem un caminar i no ens quedem drets, gategem i caiem.
Sí, sí.
I aleshores, clar, doncs Ferran encara no està al ritme que toca, Pedri no ha recuperat encara, o sigui, presenta molt bones... perquè és un jugador espectacular, però no marca diferències allà a l'última passada. O sigui, hi ha coses que és el que dic del primer quart d'hora, on el Barça s'ensenya en tot allò que té per proposar-nos, per fer el pas endavant, però no acaba de clavar la queixalada. I perquè tot concordi que més al darrere no t'equivoquis i que més a la pilota aturada, que avui no ens ha penalitzat...
Si juga doncs... sense xarxa, això és veritat. O sigui, no tens marge. Però clar, és que el segon gol de l'Espanyol em sap greu per a l'Ecarcia, però és que és una jugada que ho té tot, el que no ha de fer un central.
I tens un porter que encara no atura i hi ha moltes coses que...
El dia
que la Moneda que està rodant bufa una miqueta, una formiga bufa, pam, i acau per la part negativa.
No tens marge,
però és que perquè tot quadri tardarem molt. Jo crec que continuarem amb aquestes dinàmiques.
Jo crec que dijous, perquè és Europa, perquè els rivals et miren d'una altra manera, perquè jugues a casa, jo penso que podem veure un bon partit.
Ahir vaig veure una estoneta al Nàpols-Inter
1-1
i la veritat és que el Nàpols sap tenir la pilota com no tots els equips.
Però la primera part, després la segona, va fer fred a mà i no va ser un equip gaire ambiciós. Però vaja, jo crec que l'Europa League doncs és com un... com et diria... com una animació de la temporada. Però
em fa molta il·lusió a mi, eh?
Ah, sí? Vinga.
Molta.
O sigui,
de baixes expectatives.
Rotem a la Lliga per jugar a l'Europa League o com ho fem?
Per què et sembla? Però em dóna vida, home, és que és l'única emoció que hi haurà al final.
Sí, ens anima l'escenari, és veritat. Ens anima l'escenari.
Sí, l'altre dia el Barça va fer una notícia que era... l'Europa League, l'únic trofeu que li falta al Museu del Barça. O sigui, ja començava...
Si el Barça guanya l'Europa League, faré il·lusió guanyar-la. No,
clar,
no anirem de funeral.
No? No?
Guanyar-nos una final, un títol europeu, però vaja, no és una bona notícia.
Supercopa d'Europa.
El que passa és que jo crec que la recta final de Lliga és la gran Champions pel Barça aquest any, l'Europa League.
Veia, segur és la Champions, no?, si guanyes l'Europa League.
És com la Copa.
I en canvi m'amoïna més el partit de diumenge que ve a València, sense centrals.
És que ens amoïnarà molt més la Lliga, perquè si caiem a l'Europa League, doncs, escolta'm, tal dia farà un any. Això que no estaven els objectius. Escolta'm, ara vaig amb el Sergi. Ha acabat Vicente Moreno, Sergi?
Sí, ha acabat Vicente Moreno.
Alguna cosa més interessant del que hem sentit?
Un parell d'idees molt ràpides, perquè RDT ha acabat el partit molt enfadat amb els seus companys d'una forma molt visible.
Sí?
I li han preguntat per això, perquè el RDT diríem que ha reclamat als seus companys més atenció defensiva, i Vicente Moreno l'ha respost dient que era una qüestió de tots, que la defensa de l'últim gol era una qüestió que afectava a tot l'equip. I després, sobre si el Barça li ha perdonat la vida o ha tingut massa sort de no sentenciar el partit amb el 0-2, Vicente Moreno diu que la sort l'ha tingut el Barça de poder empatar en l'últim minut i no pas al revés.
Sí, sí, avui ningú queda content. Va, millor jugador.
El millor jugador del partit.
Vinga, anem a veure quin ha estat aquest millor jugador d'aquest Espanyol 2, Barça 2. El Jordi Costa ha votat Adama. Bernat.
Adama.
Un altre, Ricard.
M'hi apunto.
Mireia.
Jo també.
Xavi Campos.
Igual.
El vicepresident Borda.
També.
Francesc Garriga.
Sí, sí.
Albert Mora.
Anava a votar Luc de Jong, però dic Adama.
Vinga, el laboratori Carles Marc.
També.
I el centre d'Ales Bernat Coll i Jaume Arbon.
Vinga, complet, 10 vots per Adama.
L'audiència també, per tant, avui, sense cap mena de dubte, Adama Traoré, millor jugador de partit.
Carles, dades del laboratori, del duel Adama Pedrosa.
Doncs mira, al final hi ha 9 duels directes, 8 a favor d'Adama, un de Pedrosa que refusa una pilota, bàsicament, amb les seves virtuts, per contacte, amb velocitat i fins i tot en estàtic.
O sigui que, bé, a tothom us ha agradat, entenc, no?
Li posaria algun però. Les filigranes...
No t'agraden les filigranes,
eh? Però no de les d'Adama, les de qualsevol futbolista que fa un gest tècnic que no li treu gaire gran profit i veus que no despista el seu rival. I després, per mi, ha jugat massa tancat la segona meitat.
Massa tancat?
Sí, massa... O sigui, en comptes d'obrir tot el camp i trepitjar ratlla de banda, ha jugat molta estona una mica... interior una mica,
No he tingut aquesta sensació, jo. Jo no l'he tinguda. La veritat és que com que el tenia al davant, a més, clar, tinc el record de veure'l molt obert, però podria ser. Jo el tema dels filigranes, Xavi, jo t'ho compro perquè jo sóc antifiligranes e improductives, però és que jo crec que li treu profit a tot el que ha fet. Jo no hi ha res que no cregui que li ha restat rendiment al gest.
No són tant per adornar-se, no? També tinc aquesta sensació.
A mi em sembla que no enganya ningú.
A mi també se m'ha fet estrany.
Mira, amb les bicicletes aquelles que fa, a l'estil Cristiano Ronaldo.
Però sota amb les bicicletes aquestes, és que és distracció pel defensa.
Bé.
O sigui, les bicicletes que acaben amb dribbling, vols dir, o quines?
Bé, les prèvies, el dribbling.
Les prèvies, sí, que fa passar... No trepitja la pilota per enganyar amb la direcció, sinó que es veu molt que farà aquest gir. No sé, a mi no m'agrada, però és una qüestió molt personal, eh? No dic que faci malament. Després hi ha hagut un cop d'esperó...
Jo diré una cosa, és veritat, a mi hi ha hagut una que ha fet dreta-esquerra, que l'altre dia ja ens ho va dir l'Uri, que ho fa sovint, però jo tinc la sensació que totes aquestes bicicletes que dieu és dels jugadors que més serveixen. O sigui, a mi hi ha bicicletes de Neymar o de Cristiano que em semblen ornament. I jo crec que Adama et fixa i te la torna a fer, i està esperant el defensa quan arrencarà i no saps quan canviarà el ritme. Perquè si en fa una i canvia el ritme, però si en fa quatre, al final canvia el ritme. No sé, però vaja, això és subjectiu. Tot però, sigui que algú s'adorni més del compte o no.
En referència a aquestes coses que són filigranes, que no serveixen per res, Lucas Boyer va fer una entrevista, no sé a quin diari, i va dir que
El País, segurament.
Possiblement El País, que ell deia que a ell no li semblava malament que fes aquestes coses, perquè potser és una cosa que fer bé aquest gest tècnic li augmentava la confiança per a la següent acció fer una cosa que serveixi per superar el rival. És a dir, que
Lucas
era una cosa
Boyer
més mental.
Lucas Boyer parlava de
dama. No de dama, sinó en general. Tipus,
ah. Diego Torres.
Com?
Diego Torres.
Sí.
Doncs aquella típica que fa Neymar o fa Anthony de l'Ajax, sí. Que controla un esperó de la dreta, una pilota llarga, que no serveix per res, però sí. Que això li serveix mentalment per encarar millor la següent acció.
Bé, Vinícius, no? També, que té moltes també. Accions sí, com sí. Aquestes, no? Ells guanyen autoestima.
Clar, manera... el meu punt de vista és que el jugador que m'agrada és Messi. Que no s'adorna mai.
És que no té necessitat.
No, aleshores la bicicleta no existiria al futbol. Xavi Campos, mataríem les bicicletes. Home, necessitem una mica de varietat.
Bicicletes
no?
Pel ciclisme, tu.
Per cert, Ricard, tu has comentat quan estàs parlant amb el Costa sobre sí. La centrada... No, amb el Xavi, sobre les centrades de dama. Doncs de 60 intervencions, sí? 10 són centrades.
Buah. Sí,
el 16% de les seves intervencions són centrades i 6 de bones, 4 de dolentes, però que bàsicament aquesta és la seva funció.
Una cava molt,
Doncs necessitarà rematadors. Ho deixarem aquí perquè ara tenim la Super Bowl i tots al Blizz, al canal de Twitch de Catalunya Ràdio. El Barça i l'Espanyol han empatat a 2.
La transmissió d'en Torquemada.
Jo sóc del RAC, perquè si prenc mal mentre faig esport, tinc les despeses mèdiques incloses i rescat en cas d'emergència. I tu, festa del RAC des de només 39 € l'any.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i El Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.